Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu de Ràdio Vilafranca.
Seguim una setmana més formant-nos i sent una mica millor de la mà del coaching amb xancletes, perquè és un coaching estiuenc, amb la nostra coach Glòria Forns, que ens ho acosta la Sílvia Delgado.
Sí, seguiu amb nosaltres, farem una estoneta de coaching, això sí, amb xancletes, perquè és estiu i és la fórmula fresca i divertida que ens planteja la coach i consultora organitzacional Glòria Forns. Bon dia, Glòria.
Bon dia, què tal?
Bé, amb ganes de seguir aprenent i descobrint més de nosaltres mateixos i de com millorar. Avui ens faràs escoltar aquella veueta interna que tots i totes tenim aquí dintre, no? Tu li dius diàleg intern.
Sí, li podem dir veu interna, diàleg intern, mosca, etc. No posarem la paraula.
Pepito Grillo.
També, també. Tot i que el Pepito Grillo, en el conte clàssic del Pinocho, té més a veure amb la consciència, no? Aquella consciència ètica. Però sí, una mica va per aquí, també. Una mica va per aquí. I us la proposo perquè crec que a l'estiu, quan estem amb xancletes a la platja, sota una sombrilla, potser un mojito, o un daiquiri...
No segueixis.
Sí, home, sí, refresquem-ho. Doncs potser en aquests moments és quan més surt aquesta veueta.
A moments de relax?
Sí.
Sí, apareix.
Quan estàs en silenci, quan aplaques tot el que és els impactes sensorials de la vida diària, no? Que anem molt atabalats cada dia, normalment apareix. Tot i que també apareix en el nostre dia a dia de forma transparent i inconscient. És a dir, prenem decisions cada dia en funció d'aquesta veueta interior.
Tots i totes hi dialoguem, no?, al llarg del dia, de forma més o menys conscient o inconscient.
Sens dubte, tots i totes. No hi ha dubte de que tothom té aquesta veueta interior. De fet, et diré que jo mateixa vaig ser conscient de que apareix molt, molt aviat, quan la meva filla, quan tenia 4 o 5 anyets, un dia abans d'anar a dormir, em va dir: mama, és que jo tinc una veueta aquí dins el cap que em diu coses.
Ai, que bona! Ho va verbalitzar.
Ho va verbalitzar. Em vaig quedar paradíssima, perquè no vaig ser conscient de que això, aquesta veueta, podia aparèixer tan, tan aviat.
Clar, però és que a mi, si em demanes quan va aparèixer, no sé, suposo que hi ha estat sempre, però sóc incapaç de fixar el moment, no? I ella ho va fer.
Sí. Bé, ella segurament ho recordarà quan jo li recordi a ella aquest fet,
clar,
no? Però, clar, sabem recordar, o recordem, tenim records de coses des dels 4 o 5 anyets. Pot ser que recordi aquesta conversa o potser no. Per ella no va ser transcendent. Jo sí que la recordo molt bé.
Tu vas flipar amb colors, no?
Totalment, perquè ja estava exercint com a coach i per mi va ser impactant adonar-me'n de com d'aviat tenim aquesta veu integrada i ens impacta realment. I, de fet, per això és tan important, i això és el que proclamen els pedagogs, és tan important com els hi parlem als nostres fills. Perquè aquest llenguatge que fem servir amb ells és part d'aquesta veueta interior que els hi deixem com a herència.
D'on ve aquesta veueta? Qui és aquesta veueta? Som nosaltres? És un alter ego? Qui és?
Doncs aquesta veueta està conformada per la nostra herència familiar, social, educacional. És a dir, quan ens formem com a personetes, tenim uns pares, tenim uns germans, tenim uns avis, tenim uns cosins, uns tiets, que ens formen aquest entorn familiar, però després també ens relacionem dins de l'escola, tenim amics en diferents activitats, tenim tot un cercle social, tenim professors i professores que tenen un impacte molt gran en la nostra veueta interior, i potser, donant aquest exemple, la gent realment agafarà aquest això és la veueta interior. Qui no ha tingut un professor o professora que li ha dit: és que ets molt dolent en matemàtiques?
En matemàtiques, en dibuix... Sí, sí, sí. I tant, i tant.
Potser algú
també... Ara ràpidament fem aquest camí a la inversa, a l'escola, i identifiquem aquell professor que no va ser molt pedagògic.
Exacte, exacte. En el meu cas em va passar el professor que vaig tenir, un professor d'història, que em va preguntar quines assignatures m'agradaven i li començava a dir gairebé totes i em va dir, vostè tindrà un problema, perquè no sabrà escollir a la seva vida. I aquesta veueta interior se'm va quedar impregnada durant molt de temps.
Com quan et diuen que no serveixes per això, que no ets bona per això, no?
Sí, sí.
Que això es tronca moltes possibilitats, moltes carreres.
Per això és tan important vigilar amb el llenguatge que parlem als nostres fills i filles. Perquè nosaltres com a pares tenim un impacte molt més gran.
Molt directe.
Sí, sí, sí. I sobretot quan els nostres fills o filles ens venen amb algun... És que m'han dit això, és important acompanyar... Bueno, això pots posar-ho en el congelador i tu ja veuràs si ho podràs fer o no, però...
Treure ferro.
Tira endavant, sí, sí.
Sense desautoritzar? Perquè, clar, és una figura de poder, normalment, la que fa aquestes afirmacions.
Clar, sense desautoritzar, doncs, probablement el més fàcil és simplement dir és la seva opinió, és respectable, però ja veurem. Què en serà de tu?
No ho sap tot, no?
No, potser no això. Potser sap molt de matemàtiques, aquest professor, o d'història, o de naturals, però, escolta, potser tu saps més d'altres coses.
I quin objectiu té tenir aquesta veueta?
Doncs, mira, aquesta veueta, que al final conforma aquestes creences que havíem parlat en programes anteriors, realment té un objectiu... que és bo per nosaltres. Estem molt ben dissenyats com a éssers humans. I el cervell necessita organitzar les experiències que ens envolten, que apareixen en el nostre entorn, i mantenir-nos assenyats, amb seny, diguem, allò, per no tornar-nos bojos.
Centrats.
Centrats. Perquè pensa que nosaltres durant el dia utilitzem 16.000 paraules, aproximadament. Però... microdecisions, en fem 35.000 al dia. Crec que això ho vam mencionar.
Sí,
oi?
Sí, sí.
Doncs fixa't tu quina diferència hi ha de número entre aquestes microdecisions i el que parlem. És a dir, aquesta diferència que és més del doble és el que nosaltres necessitem, com en diem en coaching, viure en transparència, és a dir, tenir un hàbit que ens faci funcionals en el dia a dia, que no ens quedem parats en obro la porta o no obro la porta. Val? Llavors, creences que ens poden... Recordeu les creences limitants i potenciadores?
Doncs, i tant.
Creences que venen d'aquesta veu interior que ni ens en donem compte és quan tu estàs davant d'una porta, creença, l'has d'obrir. Simple. I potser no és el cas de fer. Per exemple, quan estàs davant d'un programa de ràdio i estàs davant de la porta... I no pots obrir la porta, perquè a darrere està passant quelcom. Però són creences que ens fan funcionals. Llavors, nosaltres necessitem organitzar l'entorn sensorial que ens envolta. I, per tant, aquestes microdecisions, algunes les fem seguint aquestes creences, simplement, perquè no podem estar pensant en cada moment què fem. Val? I això ens manté assenyats. Llavors, veiem una porta tancada, el nostre cervell ens diu...
Obre-la.
O no, potser dins el teu entorn familiar et van deixar clar que una porta tancada vol dir no pots entrar. Llavors cadascú té el seu mapa mental,
clar,
que fa que tingui les seves creences. Sí, però és una manera d'organitzar-nos. Però és fonamental tenir aquesta veueta interior. El complex és quan la veueta interior ens està bloquejant o ens està fent mal, perquè clar, hi ha persones que manifesten que tenen una veu interior que se li assembla al seu pare, que era molt, o que és molt autoritari. I, per tant, aquesta persona frena la seva projecció com a persona, perquè li han quedat els límits molt marcats, no? Llavors, hem de vigilar amb... si aquesta veueta interior ens està influint molt o no en funció dels objectius que volem assolir a la vida per definir si és bona o dolenta. Perquè hi ha coses que ens van molt bé.
Aleshores, si la pregunta seria la podem fer callar si toca, si ens està boicotejant, o podem parlar-hi quan és d'ajuda?
El que tingui com a objectiu ara mateix que ens està sentint, vull fer-la callar, bona sort.
Sí.
És Missió Impossible.
Missió Impossible, com la pel·lícula.
Correcte, és Missió Impossible. És com la pel·lícula que tu vas fer referència l'altre dia, la de...
Inside Out.
Exacte.
La de les emocions.
Correcte. No parant mai. No, és a dir, no pots parar-ho. Això, el teu cervell funciona sí o sí fins que ens morim. És a dir, aquesta veueta la tindrem sempre. Dialogar amb ella és complexa. Per què? Perquè la nostra veueta interior és com l'última cançó dels Detallets. No te la pots treure del cap. No hi pots dialogar. La tens i et diu... bueno, tota la lletra que et fan aprendre, no?
Sí, sí,
jo no,
sí,
em posaria
sí.
a cantar ara, però és allò... No, no pots dialogar-hi. El que sí que pots fer és...
És difícil, aquest equilibri. Amb la vagueta dels nassos.
Ah, sí, sí, per això la tenim. La
clar,
tenim.
Clar, yes, yes.
Sí, podem arribar a aprendre'n d'aquesta vagueta.
La podem domesticar, què podem fer amb ella?
Val, el que podem és aprendre'n d'ella. És a dir, quan passem a fer conscient aquesta veu, som conscients de... Ah, a veure, el meu pare em deia que jo no podria muntar una empresa perquè sóc molt irresponsable. Quan descobrim aquest tipus de creences o de veuetes interiors, perquè al final la veueta interior no és el teu pare dient-te tu no podràs muntar una empresa perquè ets molt irresponsable. La veueta interior és un fil de diàleg intern que comença amb... Estàs treballant en una empresa, seguint aquest exemple que poso, estàs treballant en una empresa i estàs cansadíssima de... Ostres, el meu responsable, els meus companys, fa 30 anys que estic treballant aquí, m'agradaria un canvi... Però no, no, jo què carai he de tenir un canvi? Aquí ja s'activa el diàleg intern. Què carai he de tenir un canvi? No, no, jo no podria. Amb el no podré ho resumeix tot. Però quan, per exemple, en sessió de coaching... comences a preguntar, fent preguntes poderoses al respecte d'aquest tema, què fa que pensis que no podràs? En quin moment no has pogut? O en quin moment sí has pogut?
Has d'analitzar una mica.
Exacte. Llavors, arribes a aquesta frase de és que el meu pare sempre m'ha dit que jo no podria muntar una empresa perquè sóc una irresponsable, però és que sóc molt responsable.
I perquè... trobes l'origen d'aquest no podria.
Exacte. Però després... durant la sessió o durant el procés de coaching, veus que aquesta persona no és irresponsable, perquè hi ha altres àmbits de la seva vida en els que és hiperresponsable. I durant el procés el que fas és posar aquesta hiperresponsabilitat que la té col·locada en un altre àmbit de la seva vida en favor de l'objectiu que vol de deixar de treballar per un altre i muntar una empresa, per exemple. Llavors, la nostra veu interior és bona... pot ser. És dolenta? També pot ser. Depèn de com te la miris.
En tot cas hi és, no? I hem de conviure.
Correcte. Segurament el pare d'aquest exemple, d'aquesta persona que estic parlant, tenia un objectiu bo de dir-li això a aquesta persona.
No eren ganes de boicotejar perquè sí.
No, sinó que potser el seu pare era empresari i no volia que el seu fill o filla passés pel que va passar a ell per muntar l'empresa o com està patint ell durant tots els anys que es va dedicar a l'empresa. Potser és aquesta bondat en el seu objectiu de no, no, jo li vull dir als meus fills que millor que depenguin d'un sou que és més estable, que estaran més tranquils, viuran sense estrès, etc etc. I amb aquest objectiu bo, el pare li ha posat una creença al fill o filla i...
castrant, entre cometes.
Sí.
Limitant, va, limitant.
Limitant, fent perdre aquestes oportunitats de potencial i de talent que pugui tenir aquesta persona o l'objectiu personal que tingui.
Per tant, entenc que el que proposes és treballar conscientment en una sessió de coach, per exemple, aquesta veu interna per descobrir l'origen de les limitacions.
Mm-hmm. De fet, és que hi ha una autora que parla d'agilitat emocional, que és molt bona i les seves recomanacions encaixen molt bé amb aquest contacte amb la veu interior, perquè ella parla de... és la doctora Susan Davis, i parla de... necessitem reconèixer-ho. És a dir, necessitem no dialogar, com comentàvem, sinó escoltar-nos-la. Però escoltar-nos-la conscientment, no amb aquest no, no, jo no puc, sinó què m'està dient? Ah, m'està dient... Val, que no, el que no puc vol dir... En algun moment aquesta frase és ah, és que té a veure amb la meva responsabilitat el que jo no pugui crear empresa. Val. D'acord. Llavors, un cop has reconegut aquesta frase, distanciar-te emocionalment. Perquè quan ens distanciem de l'emoció que ens genera això, que segurament aquesta persona, ostres, agafa por, agafa inseguretat, tristor de no aconseguir el seu objectiu, distanciem-nos. A veure, anem a veure-ho com una frase escrita en un full en blanc.
Sí, recomanes fer-ho tal sí, qual? Així sí. És més escèptic, potser?
I és més efectiu, perquè quan tu estàs escrivint a mà, amb un bolígraf, en un full en blanc, el teu cervell es connecta amb el que estàs escrivint. Llavors ja també estàs, d'alguna manera, enganyant aquesta veu interior que diu, no, mentre estic escrivint,
I
no
què
està...
escric? La frase tal com la sento?
Sí. La reconeixes amb aquesta escriptura i estàs distanciant-te emocionalment, perquè al veure l'escrita dius, val.
Ja no està dins, no?
Exacte, no la tinc aquí, la tinc aquí al full, d'acord, la veig, val. I ara, que ja sabem com penso, vaig a confrontar-ho amb el que vull i amb els meus valors de vida, no? Això té a veure amb els meus valors de vida? No, perquè els meus valors de vida són la llibertat, per exemple, i jo necessito viure en llibertat. I ara treballar per un altre m'està generant estrès. Doncs això que tinc en el cervell no em funciona, val? Llavors, hem de començar a generar hàbits, i és el quart pas que proposa la Susan David a seguir endavant, que és ajustar-nos en petits hàbits diaris que hem d'anar confrontant amb aquest objectiu de vull canviar de treballar assalariada a ser una empresària.
Això llavors, vol dir introduir modificacions.
Sens dubte, sens dubte. És a dir, la veueta interior potser la seguiràs tenint, però has d'anar generant hàbits, acció.
Com ho fem?
Acció. És a dir, un cop has trobat això, que és no puc fer-ho perquè sóc una irresponsable, has de començar a deconstruir-ho i dir, val, això és un repte per mi. Jo sí sóc responsable. On sóc responsable? En l'educació de la meva família, per exemple. Sóc molt responsable. Val, i quan sóc molt responsable en l'educació de la meva família, qui estic sent i com em sento? Això, en coaching, és la reconstrucció lingüística que permet que això que sí tenim en la família ho traduïm a l'entorn laboral.
A un altre àmbit.
Sí. I aquest repte l'hem de confrontar en, val, quines aptituds tenim per sortir d'aquesta zona de confort que tinc jo de treballar en una empresa per muntar-me una empresa jo mateixa. Començo a generar petits hàbits. Val, jo cada matí preparo l'esmorzar per la meva família, perquè sóc molt responsable. Doncs en comptes de preparar l'esmorzar jo sola o de preparar-lo jo, demanaré a la meva parella, als meus fills, que preparin l'esmorzar mentre jo estic responsablement muntant-me un pla de negoci per la meva empresa. I ja comences a canviar el paradigma. Llavors, aquests petits canvis d'hàbits fan que estàs anant en contra d'aquesta veueta interior.
I aquesta acció acaba modificant la veueta, la creença?
Clar. D'alguna manera...
No deu ser fàcil ni ràpid.
En coaching és ràpid,
sí?
Relativament. És ràpid perquè em refereixo a ràpid a que ho pots aconseguir en un parell de mesos. És a dir, amb
això
una...
Això és ràpid?
Sí. És a dir, pensa que una veueta interior que potser fa 30 anys que
anys
tens
que
al cap...
Anys que t'acompanya, clar.
Clar, canviar-ho en dos mesos és molt potent.
És molt ràpid, sí,
és
sí.
És molt ràpid.
No, trobo que és molt ràpid. Pensava que em diries un any, dos anys, anar fent...
Clar, suposo que també depèn dels objectius que et vulguis muntar, no? La veueta interior com a tal es pot canviar ràpidament, sí. Perquè quan trobes aquesta creença, li pots donar aquest gir inesperat de guió i dir, ep, però és que jo tinc altres àmbits de la meva vida en els que sí sóc responsable. I si et canvio i et dic que en comptes de posar aquesta responsabilitat aquí, a l'àmbit familiar, la poso en el meu àmbit laboral?
Ah. Descol·loquem la veueta.
Sí, i si ja, a més, dins del teu àmbit laboral, treballant per un altre, veus exemples de responsabilitat o d'alta responsabilitat o que inclús t'estan felicitant perquè ets molt responsable a l'empresa, dius, escolta, és que ben bé el meu pare estava equivocat, eh? I ja està, ja ho has canviat.
Ja no torna aquella veueta amb aquesta afirmació limitant.
Podria dir-te que no. El que... Sí, hi ha vegades que en sessió de coaching sí que ho hem vist. És fàcil veure quan hi ha un... En castellà es diu quiebre. És un moment ahà, de dius...
Oh! Un trencament...
Total, que dius, ostres! El que passa que els hàbits són molt poderosos.
Clar, estan molt instaurats.
Sí, és com la, com l'entrenament, el coaching, de fet, ve de la paraula entrenador en anglès. L'entrenament físic, és, ho podem posar en un límit físic. Tu te'n vas a entrenar al gimnàs durant un any, no? I et poses en forma. Després d'un any, estàs mig any que no fas res.
Saps que perds.
Saps que perds. Per tant, és molt important, i això ho venim dient des de fa ja 3 temporades, és molt important no perdre el punt de consciència de nosaltres mateixos. Aquest desenvolupament intern o autoconeixement el necessitem tenir tota la nostra vida. Una mentalitat d'aprenent que ens faci mirar-nos sempre cap a l'interior, més que cap a l'exterior, més que escoltar-nos les veus de fora, parar-nos i escoltar-nos a nosaltres mateixos. Què és el que volem? Què és el que ens diem que ens està fent anar malament o fer-nos sentir incòmodes o ens està impedint arribar a un objectiu que per nosaltres és vital, no? I per tant, tot el que puguem treballar-nos de forma continuada ajuda que la veueta interior, un cop ha fet el canvi, si tu segueixes treballant amb la teva consciència, difícilment tornarà. Però ja et dic, 30 anys és molt difícil canviar-ho en 2 mesos. És a dir, la veueta interior, en un moment donat, la canvies. Però per mantenir-la, has de treballar-te tu mateix.
Avui hem estat, ara comptant, 4 aquí en aquest estudi, no? Perquè, clar, 2 veuetes interiors, la Glòria i una servidora...
Fixa't tu, eh?
4 a l'estudi.
No estem mai sols.
No, no, no. Ben acompanyats amb aquesta veu interna que tots portem amb nosaltres i que avui... hem après eines per gestionar-la si és que ens està limitant.
Correcte.
Mil gràcies, Glòria, que vagi bé.
A vosaltres, fins la setmana que ve.
Penedès Gama Extra, la sintonia més fresca.
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Bon dia, ara són 11:15 del matí. Us oferim un nou repàs de la informació d'àmbit local i comarcal per explicar-vos que creix la llista d'espera per accedir al psicòleg per l'alta demanda i la falta de professionals. Abans de la pandèmia, més d'una quarta part de la població a Catalunya, major de 14 anys, podia patir algun tipus de malestar emocional. La crisi sanitària va venir acompanyada d'una crisi econòmica i social que ha tingut un gran impacte també en la salut i el benestar emocional. Des del sector es posa sobre la taula la falta de professionals i la creixent demanda. A Catalunya, doncs, falten psicòlegs, queda clar. Aquest és un problema que ja fa anys que existeix, però que la pandèmia ha comportat més seqüeles de salut mental i també ha fet que cada cop hi hagi més consciència de la importància de cuidar-nos la salut emocional. Un problema greu és que falten professionals. Per exemple, ens explicava la coordinadora del Servei de Salut Mental de l'Alt Penedès, Pilar Molei. El dèficit greu de psiquiatres fa que les llistes d'espera s'incrementin perquè hi ha molta demanda i pocs metges per atendre-la. I hem d'apuntar-vos també que la P7 va quedar tallada més de 2 hores a l'alçada del Penedès per l'incendi d'un camió. Ahir, al voltant de 6:45 de la tarda, els bombers van rebre l'avís d'un camió que estava aturat al voral de l'autopista P7 i se li estava cremant la coberta. Es tractava d'un camió que transportava olis. Diversos vehicles de les ADF van actuar als marges propers per apagar el foc que cremava matolls. L'incendi va passar al quilòmetre 203 de l'autopista en sentit Barcelona, a l'alçada de Castellet i la Gornal. Es van activar 3 dotacions dels bombers per apagar el foc, que finalment va cremar el camió pel complet. L'incendi va obligar a tallar l'autopista P7 en sentit Barcelona i la circulació en sentit Tarragona també va patir greus retencions. Molts vehicles en direcció a Barcelona van quedar aturats més de 2 hores entre Banyeres del Penedès i Castellet i la Gornal. Val a dir que el camió continua en aquests moments al quilòmetre 203 de l'autopista, ja del tot pacificat, però que d'aquí a uns instants caldrà també la seva retirada i això pot provocar novament algunes retencions en aquesta autopista. La Generalitat rebaixa a 5 pisos per considerar grans tenidors en el mapa de regulació del lloguer. La xifra fins ara era de 10 habitatges, però després del període d'al·legacions a la llei d'habitatge, el govern rebaixa a 5 els immobles per ser gran tenidor i n'exclou els promotors de lloguer social. Ara el Departament de Territori enviarà la memòria al govern espanyol perquè es pugui començar a aplicar ja aquest estiu. Un cop remesa al Ministeri de Transports, el govern espanyol té l'última paraula perquè la norma aprovada al maig al Congrés de Diputats sigui ja efectiva. El Departament de Territori preveu que el límit de preus es comenci a aplicar a Catalunya durant el mes d'agost als municipis considerats zones tensionades. El que es manté sense canvis és el llistat d'aquests municipis que es consideren com un mercat tensionat. Entre els 140 que hi ha arreu de Catalunya, n'hi figuren 2 de l'Alt Penedès, que són els municipis de Vilafranca i Sant Sadurní. I els xicots han fet el desè 4-7 a Castelldefels, pensant ja en els 8 pisos. Aquest dimarts, dia de la Mare de Déu d'agost, els xicots van participar a la Diada de Festa Major de Castelldefels, on van actuar acompanyats dels locals castellers de Castelldefels i també dels Minyons de l'Arbós. Els xicots van donar el tret de sortida a les seves rondes de castells amb el 5-7, el 7è descarregat d'aquest any, i que els ha servit per seguir treballant la canalla i diferents castellers i castelleres. En la segona ronda van encarar el 3-7, castell que es va executar amb gran seguretat, sent un dels millors de la temporada. Per finalitzar les rondes de castells van fer la prova més important del dia, un 4-7 parat amb els teòrics terços del carro gros fent de segons, amb una pinya que només els va apuntalar. Bones mides, bones sensacions i segueixen avançant amb la feina per completar el 4-8, com a molt tard, el dia 29 d'agost, a la Diada de Vigília de la Festa Major de Vilafranca.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Les nostres vides són úniques i estan plenes de records, il·lusions i fantasia de colors, desitjos, viatges, emocions i aficions. Emmarcar és posar vida als nostres records. Jaume I, taller de marcs, des de 1977.
Vins i caves Ferrer i Catasús. El millor vi és el que a tu t'agrada, perquè creiem en l'expressió creativa i lliure de cada persona.
Volem que les recomanacions de maridatge, els criteris tradicionals de valoració o les normes d'elaboració del vi no limitin la possibilitat de fer arribar al nostre món a nous indrets, nous horitzons.
Vins i caves Ferrer i Catasús. Vine i descobreix la nostra filosofia i manera de treballar. Entra al nostre web i troba-hi tota la informació referent a visites i tallers per a particulars i empreses.
Vins i caves Ferrer i Catasús, Masia Gustems, carretera Sant Sadurní, quilòmetre 8, a la Granada. Visita el web ferrercatasús.com.
Ens agrada presumir de la terra. Ens agrada presumir del paisatge. Ens agrada presumir de les nostres vinyes. Ens agrada presumir dels nostres vins. Descobreix a Nadal l'autèntica essència d'una finca tradicionalment vitivinícola, on el cultiu ecològic i els processos artesanals s'han heretat generació rere generació fins a l'actualitat. Vine a Nadal i descobreix per què ens agrada presumir de tot allò que ens regala la natura. Reserves 3w.nadal.com, telèfon 607 46 30 52.
Ràdio Vilafranca.
Cada dia us presentem els espectacles professionals de la propera temporada a Cal Bolet i a l'Auditori.
Avui volem parlar-vos del plaer de la tristesa. És un format nou per nosaltres a la temporada d'espectacles professionals, perquè serà una lectura dramatitzada. Es fa en col·laboració amb les paraules als claustres del Servei de Cultura i, per tant, es podrà veure al claustre de Sant Francesc el dijous 5 d'octubre. Nit de Reis, diari d'una infermera de 14 anys, de Ramon Avia, és la novel·la en la qual s'inspira aquest El plaer de la tristesa. Es tracta d'una novel·la publicada per primera vegada l'any 1966, que es presenta en forma de diari personal, concentrat entre l'1 de setembre del 1938 i el 6 de juny del 39, en cavalca fets, trames i pensaments d'una protagonista que desenvolupa una tasca assistencial solidària amb tota l'enteresa que pot mostrar una noia d'aquesta edat, de 14 anys, i que s'expressa, doncs, amb la senzillesa amb la que parla el poble. I qui és aquesta protagonista? La Ramona Avia, doncs, segurament molts de vosaltres ja sabeu que va exercir de llevadora professionalment i que va conrear la poesia, la narrativa, la traducció i el periodisme en llengua catalana. Una vilafranquina que, tot i que mai no va abandonar la dedicació a la poesia, va aconseguir el màxim esplendor literari en la narrativa testimonial que va començar a conrear a la dècada dels 60, quan ja tenia 40 anys, per retratar una època difícil i uns personatges que viuen les contrarietats del moment. Aquest diari, aquesta lectura dramatitzada que veurem el 5 d'octubre, un dijous a les 8, al claustre de Sant Francesc, l'interpretaran dues actrius penedesenques, la granadenca Gisela Guitart i la vilafranquina Aina Tomàs, dirigides per l'Arnau Puig, que és qui ha adaptat aquest Nit de Reis i l'ha convertida en El plaer de la tristesa.
Penedès, Gama Extra, amb Aina Soler.
Doncs ara que passen 9 minutets de 11:15, ja tenim preparat aquí el Josep Maria Feliu, que ens porta sempre patrimoni penedesenc. Avui una mica diferent, aquest patrimoni. Bon dia, Josep Maria.
Bon dia, Aina. Bé, diferent, tot el patrimoni és diferent, ja hem anat veient diferents aspectes, però clar, en aquesta època de l'any, i més avui a Vilafranca, que justament comença la Cata, doncs és un moment de parlar del patrimoni festiu, que de fet ocupa gairebé aquests 3 mesos que ja portem d'estiu a tot el Penedès. I avui, doncs, per anar variant d'aquests patrimonis que hem anat veient, parlarem d'una altra festa major, tan important com la de Vilafranca, com és la Festa Major de Sitges, que comença la setmana que ve. I d'això, doncs, avui ens en parlarà sobretot el Miquel Fons, que el tenim aquí.
Bon dia.
Bon dia, bon dia Miquel. Bon dia. Festa Major de Sitges també és la gran rival de Festa Major de Vilafranca en quant a importància, que sempre hi ha... A veure, qui ho és una mica més?
Bueno, jo no sé si rivals o no, però que compartim moltíssimes coses, perquè el model festiu és el mateix i probablement tant des del seguici festiu, és a dir, els balls populars, els entremesos, la imatgeria festiva, com dels actes en si, hi ha moltíssimes similituds i compartim moltes coses i inclús algunes vegades hem compartit fins i tot balls. Vull dir, la Moixiganga de Sitges va venir a la Festa Major de Vilafranca l'any passat i el Drac de Vilafranca havia participat a la Festa Major de Sitges al segle XIX, per exemple, no? Per tant, compartim moltes coses en comú.
Llavors, com que hi ha moltes coses que compartim, l'important avui serà una mica conèixer més a fons algunes coses que potser no coneixem i hauríem d'anar, doncs, quines serien les dades més antigues, de dir, va, anem fins al segle que sigui per començar a veure el que acabarà sent la Festa Major actual de Sitges. Fins on hem d'anar?
Ens remuntem molt endarrere. Clar, de fet, la Festa Major de Sitges, que ara, doncs, aquests últims anys va ser declarada Festa Patrimonial d'Interès Nacional, té la singularitat de que la classificació o la declaració com a festa patrimonial és una sola unitat per dues festes, per dues festivitats, Sant Bartomeu a l'agost i Santa Tecla al setembre, que pràcticament és Santa Tecla és una repetició dels actes de la Diada de Sant Bartomeu i de la Vigília de Sant Bartomeu, no? I això remunta en el temps, perquè el patronatge de Sitges va lligat al patronatge de la parròquia, que la parròquia és la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla des de temps molt antics, tot i que primitivament era Santa Tecla la principal abans que Sant Bartomeu. Després les coses van canviar al llarg dels segles, no? Per tant, va vinculat a la història de la parròquia de la vila. Per tant, ens hem de remuntar al segle X, XI, que era la primitiva església romànica de Santa Tecla, tot i que les primeres dades documentals de la Festa Major són al segle XVI.
I en aquest segle XVI ja, que és el que comencem a veure, que ara encara podem dir que té continuïtat d'alguna manera?
Sí, el que ha quedat documental d'aquella època principalment són els actes religiosos, és a dir, bàsicament l'ofici de Sant Bartomeu, l'ofici de Santa Tecla. El que passa que després hi ha una consueta de 1792, que llavors allà sí que especifica altres actes, principalment religiosos també, però que ja dona la pauta del que ha anat siguent després, no? Què es feia la vigília, no? I què es feia el dia del Sant Patró, de la Santa Patrona, que bàsicament era la vigília. Hi havia la celebració de les completes a la parròquia, que era un acte litúrgic, no? I que això generava que les autoritats hi anessin, i per tant hi havia una cercavila, una processó, diguem, aquest cas civil, que acompanyava les autoritats per anar a aquest acte de les completes, no? I aquí genera ja el seguici amb els balls populars, etc, etc, principalment liderat i organitzat per la confraria de Sant Bartomeu i Santa Tecla. I el dia del Sant Patró, el dia de la patrona, el dia de Sant Bartomeu, el dia de Santa Tecla, al dematí ofici, a la tarda processó, cosa que ja generava, si hi havia ofici, anada ofici, per tant, dels balls i entremesos acompanyant les autoritats, i en acabar l'ofici, sortir d'ofici de les autoritats per anar a l'Ajuntament i, per tant, els balls populars acompanyant-lo. No? I, per tant, diguem, el model es genera més o menys aquesta època, al segle XVIII.
Llavors, igual que a Vilafranca tenim la tornada que marca el començament el dia 29, a Sitges seria...
El dia 23 d'agost i el dia 22 de setembre, que són les dues vigílies. La diferència és que aquí Vilafranca és tronada, a Sitges és llançament de 21 morterets. Ni més ni menys. 21.
Per què 21?
Sembla ser que podria ser l'origen, pensem que en temps remots, tant l'Església com el món militar tenien molta influència a la vida social i a la vida diària de les persones, no? I les salves d'honor militar, de quan venia una visita d'una personalitat o d'algú de la Casa Reial o d'allò, sempre són 21 salves. I podria ser que estigués lligat amb això, no? Que, bueno, una mica copiant aquest model militar que hi havia en aquella època, tot arreu, era molt, molt imperant, no? Que fos això. Però ho hem d'associar més en que sempre s'ha lligat l'esclat de coets, de soroll, tant els repics de campanes com una tronada, un llançament de morterets, o els propis castells de foc, sempre han tingut com un ritual de purificació. És a dir, espantar els mals esperits i purificar-nos abans de celebrar una gran diada. Per això es peten a la vigília, tot això, no? I aquí estaria l'origen.
I un cop es disparen...
Surten els balls. Surten als balls populars. A Sitges surten de la plaça de l'Ajuntament i fan una cercavila molt curta, que és baixar el carrer Major fins al cap de la vila, però a la vegada això repiquen les campanes, no? Perquè l'Església també celebra l'inici de la seva festa titular, i es ballen sardanes. És molt curiós el paper de les sardanes a Sitges, perquè durant la Festa Major té els seus moments, no? A l'inici de la Festa Major, a les 2 de la tarda, no? També hora curiosa, que comença la Festa Major a les 2 de la tarda, no? Es ballen dues sardanes, només, dues, la processó de Sant Bartomeu i la Festa Major, i aquestes sardanes es van repetint. Per exemple, quan passa el sant a la processó pel passeig es toquen, són les sardanes que es toquen durant la sortida d'ofici, mentre estan ballant tots els balls alhora, també la copla està tocant aquestes sardanes. Són les sardanes que acaben la Festa Major dies després, són les dues sardanes últimes que posen punt i final a la Festa Major. La presència de la sardana a la Festa Major des de principis del segle XX és molt, molt notable.
De qui són aquestes sardanes? Qui les va escriure?
Antoni Català, la processó de Sant Bartomeu, i Enric Morera, la Festa Major.
Per tant...
Són tonades dels balls populars. De fet, si les escoltes, et sonaran molt que són tonades dels balls populars, no de Sitges, sinó penedesencs. Sí, sí. Són tonades que et sonen molt, de Vall de Bastons, dels Pastorets... I
les van combinant totes formant aquestes.
Exacte, i són unes sardanes... Sense dir-ho, sense ser-ho, la processó de Sant Bartomeu vindria a ser l'himne nacional de Sitges. Vull dir, tu poses la processó de Sant Bartomeu algun dia i els sitgetans es quadren.
És l'equivalent als quatre tassos.
Sí, sí, exacte, sí, sí.
Llavors, un cop estem parlant d'això, a Sitges ja han dit que hi ha tot aquest seguici, amb aquesta primera cercavila, de tots els balls que hi ha actualment, que n'hi ha molts, quins serien els més antics que es tenen documentats?
Bastons. Bastons està documentat, si no recordo malament, des de 1727. De fet, és el ball que està documentat més antic. En aquella època, tant al segle XVIII com principis del XIX, es parla moltes vegades de balls forasters, de balls, els balls acostumats, però no se cita, però Bastons sí que està citat en 1727. I després hi ha Malcasats, el 1826, i el Ball de Sant Bartomeu, el 1853, però sí que llavors al segle XIX les gitanes apareixen a 1847, Serrallonga, el 1811, hi ha pastorets, moixiganga, cerculets, aquest pac més gran el 1853, és a dir, segle XIX, principalment, és quan hi ha les primeres dades.
I abans també estàvem parlant que una de les coses que també una mica diferencia amb altres festes majors és que mentre que la majoria acostumen a obrir drac, diables, balls de foc, en canvi a Sitges sí. Deien que sempre han estat els que obren la processó els gegants.
Documentalment consta així i, de fet, és el que sempre hem vist, sempre entenguis pels que estem vius, eh? Però sí, és molt curiós. De fet, es diu que segueix el model de Corpus, no? El model de Corpus que l'obrien els gegants. De fet, a Sitges, a la processó de Corpus, també la continuen obrint els gegants. Per cert, o sigui, dit de passada, enguany el Corpus Christi de Sitges ha estat declarat Festa Patrimonial d'Interès Nacional, precisament per la trajectòria que ha tingut i manteniment de la festa i perquè el model del Corpus de Sitges, que és un model vuitcentista, s'ha mantingut durant doncs, aquests 2-3 segles, no? Pràcticament inalterable, no? I aquest model doncs, ha estat reconegut i catalogat.
I llavors, aquest fet que els gegants vagin al començament també seria una de les figures més antigues que hi ha? O els gegants ja estem parlant del segle XIX, també?
Sí, la primera dada que tenim és de 1814, d'uns gegants, però uns gegants que, dels quals no tenim cap més referència. Sabem que van participar en unes festes extraordinàries que es van fer quan acaba la Guerra del Francès i en què es retorna la imatge de la Mare Déu del Vinyet a la seva ermita i es fa una processó extraordinària i per això hi ha constància d'uns gegants, una tarasca, és a dir, un drac, no? Però mai més se n'ha sapigut res. Els primers gegants que hi ha són els gegants moros antics, que són de 1845 i ara tenim la rèplica perquè es van perdre. I després els gegants que l'any passat van fer 125 anys, que són els que en diem els gegants vells, que són de 1897, i aquests sí que són els autèntics. Igual que el drac, que també és de 100 anys, i l'any passat en va fer 100, aquest any en 101, i que també és l'autèntic, és el mateix.
Va. Llavors, per tant, ja hem vist una mica aquests elements més antics de la Festa Major. Actualment, la Festa Major, qui l'organitza? Com funciona aquest inici? De dir, com serà la Festa Major? Qui ho decideix, tot això?
Això ho decideix el ple de l'Ajuntament, que nomena una comissió de festa major, tant de Sant Bartomeu com de Santa Tecla. Principalment, el que fa la regidoria de tradicions i festes és buscar un president o una presidenta, en aquest cas actualment és una presidenta, la Marta Castarat, i ella, doncs, el president o la presidenta el que fa és fer una comissió, un grup de persones que treballaran preparant l'organització de la festa. I aquesta comissió, un cop està formada, l'anomena el ple de l'Ajuntament, la vota el ple de l'Ajuntament, i és un mandat de 2 anys. I al cap de 2 anys doncs hi ha d'haver canvi. Moltes vegades el relleu del president o la presidenta és algú més de la comissió que ja hi ha estat, perquè ja té l'experiència i això. Pràcticament les festes de Sitges, tant Carnaval com Corpus, com la Cavalcada de Reis, funciona d'aquesta manera. I això ens remuntem al segle XIX. Antigament la Festa Major l'organitzava la confraria de Sant Bartomeu i Santa Tecla, que era la confraria, diguem, dels fadrins, de la gent jove del poble, d'aquella època. I quan la confraria desapareix, al segle XIX, l'Ajuntament, perquè la festa havia agafat una envergadura prou important, que era la festa del poble, a través de o regidors o, diguem, persones de relleu, però homes de la vila, no? O que tenien, diguem, diners per poder-ho pagar, nomena els administradors, que en principi eren administradors, com aquí a Vilafranca, nomenats per l'Ajuntament. I a finals del segle XIX ja no eren 2 administradors, sinó que eren 4, 5 o 6 i ja tenia format de comissió, més que d'uns administradors. I així és com neix la comissió.
I actualment la comissió dius que hi ha un president i els altres quan són?
No està fixat.
És un nombre determinat.
No. Variar
cada
ho decideix el president o presidenta. Sí. Hi poden haver 5 o 6 persones, n'hi poden haver 10 o 15. Les que consideri.
I per formar-ne part només cal ser de Sitges?
No.
O no cal ser de Sitges?
No.
Poden triar qualsevol persona?
No està, enlloc està fixat que hagi de ser una persona empadronada ni res per l'estil. No ho diu. Òbviament, acostuma a ser gent doncs, de la vila, perquè qui vol treballar per la vila habitualment és gent de treballar, vull dir, altruistament, voluntàriament, implicadament, que coneixis tot aquest món, que t'agradi, no? I això doncs, acostuma a ser gent o vinculada a la festa o que viu a Sitges, òbviament.
I per tant, actualment, ja han dit, començaria el dimecres que ve, dia 23, a les 2 del migdia.
Prèviament, a les 12, hi ha l'entrada de grallers.
Això, sí.
Que això és una reminiscència de quan els grallers, que moltes vegades venien de fora, de la vila, perquè no n'hi havia, no n'hi havia suficients, quan arribaven al poble, doncs entraven tocant, no? Per anar-se a dirigir, doncs, perquè a les 2 començava la festa, per anar a acompanyar els balls, no? I això, als anys 40 del segle XX, es va convertir en un acte oficial. I és l'acte... No és l'inici oficial, perquè l'inici oficial és a les 2, quan es tiren els morterets, piquen les campanes i es ballen les sardanes i surten els balls, però a les 12 entren els grallers. I ara actualment s'ha convertit en un acte de moltíssima gent, perquè és el primer acte en què sents les gralles per primera vegada, teòricament, tot i que aquests dies...
I que ja t'enllaça amb el següent, que és a les 2, i per tant ja té aquesta continuïtat.
Sí, sí,
ja podríem dir gairebé que sí, que és a les 12 ara, amb aquesta entrada.
Sí, sí, és massiu, el de les 12 és massiu, o sigui, no s'hi cap, I és només dos carrers, Vull dir, surt del capdavall del carrer Sant Francesc, passa pel cap de la vila, el cap de la vila es fa una tocada en record, es diu sempre dels fundadors, dels mantenidors de la Festa Major, és a dir, tothom que al llarg dels segles ha fet possible i fa possible la Festa Major, continua pel carrer Major i quan arriben a l'Ajuntament tornen a repetir la mateixa tocada, diem, en aquest cas, a les autoritats.
Que la plaça de l'Ajuntament tampoc és que sigui tan gran.
No és gaire.
És un espai petit que si tothom hi ha de cabra...
No sé si heu estat mai a la plaça de l'Ajuntament. A més, l'Ajuntament està al mig. L'Ajuntament està al mig, una plaça circular en què fa la volta al voltant de l'Ajuntament, però tot passa a la façana principal. De fet, el pregó, que és un dels actes previs, que serà aquest dissabte a les 8 del vespre, es fa a la plaça de l'Ajuntament i no hi cap una agulla. Vull dir, és clar, dona el que dona la plaça.
I és la tradició de moment, això...
Sí.
No es canviarà. Es manté al seu lloc i...
Sí. De fet, arrel de... Ja fa anys que també hi ha un protocol que regula la festa i el manteniment de la festa. No només regula el seguici, per exemple, l'ordre dels balls, el vestuari, etcètera, tots els actes que es fan, sinó que també els espais. Els espais també estan catalogats. Perquè es mantinguin i perquè formen part de la significació i de la història de la festa.
I el patrimoni que representa la festa. Mm-hmm. Llavors, si ara haguessin de triar per la gent que ve de fora... del Penedès, diuen, anem a la Festa Major de Sitges i amb aquests dos dies, 23 i 24, tu quins creus que serien els actes que dius, aquests 3, 4, 5, tu consideres que serien els més representatius que, si algú vol conèixer la Festa Major de Sitges, els ha d'anar a veure?
Depèn de cadascú de què és el que vulgui, no? Perquè molta gent diu, jo vinc a veure el Castell de Foc perquè és espectacular i perquè el marc on es dispara és molt singular, no? L'església, els espigons, la platja, el mar, vull dir, fa com un conjunt, no? A nivell artístic molt bonic. Però si vols conèixer de fons què és, jo et diria, no perdis alguna de les cercaviles o processons, perquè és on te veuràs passar tot el seguici festiu i tot el que significa, i no només ho veuràs actuar, sinó que veuràs la vivència de la gent. Per què els bastons piquen d'una manera concreta, perquè els pastorets doncs, ho fan d'una altra, veuràs com viu la gent cadascú, no? I que és el bonic en el fons d'això. No? Per exemple, els diables, molt sovint els balls de diables del Penedès i això, quan tenen porta les carrilles enceses, salten, no? Ballen, a Sitges caminen. Hi ha aquestes singularitats, aquestes coses diferents d'un poble a l'altre, no? El que dèiem, obren els gegants, no obre el foc les cercaviles i les processons, no? Tenim una àliga, que és l'única àliga de Catalunya que tira foc, no? No és una àliga, diguem, en el sentit de com la concepció que hi ha, o d'aquí Vilafranca, o altres viles o ciutats, no? Per tant, per veure-ho una cercavila o processó sencera, del principi al final per veure-ho, i després diria moments culminants així a la sortida d'ofici, perquè és un moment en què tot esclata alhora, no? És a dir, s'acompanya les autoritats i un cop les autoritats són al balcó de l'Ajuntament, els balls van passant tots i hi ha un moment que ballen tots alhora a la plaça de l'Ajuntament. I mentre la banda de música toca, la copla toca les sardanes d'aquestes dues significatives que hem dit, es dispara una tronada, és un pocs minuts, tot. És com un resum de la Festa Major i l'altre resum de la Festa Major és el moment que acaba la processó, quan el sant o la santa, quan Sant Bartomeu o Santa Tecla, depèn del dia, entren a l'església en què es produeix l'entrada del sant o l'entrada de la santa, que també és un minut com aquí, a Vilafranca, no? En què es produeix el resum i el moment culminant. No? També després et diria que té moments bonics, puntuals, quan es va a l'Hospital de Sant Joan, no? Amb els avis i es fan els balls parlats davant de l'hospital o a l'hora de Can Fals davant de les autoritats i de tot el poble, on es reciten els balls parlats, els versos satírics dels diables, del drac. El drac de Sitges fa vers. Des de molt aviat que va arribar l'any 1922. També és una dada com curiosa, no?
Que va arribar per mar.
Va arribar per mar, sí. Perquè, de fet, li diem el drac, però originàriament el nom original és Fera Foguera. Perquè és un monstre marí. Dissenyat, quan es va dissenyar, és un monstre marí. No és, de fet, si el mires, que devia ser... Devia ser molt curiós, l'any 1922, una bèstia com aquesta, no? Pintada de color blau i taronja, no? És com molt fantàstica tota ella, no? Això devia... Si ara ja impacta, al segle XXI, imagina't això, l'any 1922, arribant per mar, no? Els sitgetans de l'època devien dir estem sonats, no?
I sobretot si comparaven en que 20 anys endarrere havia anat el de Vilafranca.
Havia anat el de Vilafranca,
que és un altre concepte de drac,
un altre perfil absolutament, des del punt de vista artístic, no? Totalment diferent, no? I de model. Doncs sí, és el que hi havia, no? I per tant, jo diria que aquests moments són moments, podrien ser com de resum, no? Per veure-ho tot.
Que dintre d'aquest moment de veure-ho tot, un altre que també és diferent seria el de les 6 del matí.
Sí.
Aquest és important.
La matinal, sí. La matinal. Curiosament, en molts pobles del Penedès, no? El dia de la diada principal de la Festa Major, el dia del Sant Patró o de la Santa Patrona, comença amb les matinades que fan els grallers, no? Pels carrers i places del poble o de la vila, no? A Sitges, en lloc de les matinades únicament dels grallers, hi ha una cercavila matinal de tot el seguici. Sí que és veritat que els grallers, hi ha una part del principi que toquen les matinades. Les matinades a Sitges es toquen en dos moments, a l'entrada de grallers, a les 12 del migdia de la vigília, i al principi de la matinal. Però després els balls fan els seus balls, excepte uns balls que fan passades de faixes, és a dir, no fan estrictament els pastorets o els cerculets, si no volen, no fan el seu ball, sinó que poden fer passades de faixes, i que, a més, s'hi pot afegir tothom que vulgui. Vestit de blanc i amb espardenyes i una faixa a la mà, i t'hi pots afegir.
Això és una cosa que ve d'antic, que tothom s'hi pugui afegir?
No,
o és
no, això és recent. Això és recent. Això és de finals del segle XX, en què es va voler, diguem, obrir, popularitzar, que hi hagués més accés als balls, perquè, com pots comprendre, el poble ha crescut molt i els balls donen el que donen. Vull dir, el ball de Diable està format, doncs, per Llucifer, Diablesa i tants Diables, l'Àngel i Sant Miquel, i ja està. El que passa que Sitges, veus, a diferència, per exemple, de Vilafranca, tenim balls repetits. Això sí. En el moment que es comença, diguem, a popularitzar amb l'arribada de la democràcia, això, la Festa Major, encara més, no? Es comencen a multiplicar els balls. Hi havia hagut algun ball que ja era repetit. Els gegants, havíem tingut ja diverses parelles, històricament. El ball de bastons sempre hi havia, sempre, és a dir, des del segle XIX que hi ha hagut més d'una colla sortint, inclús colles infantils, però no havíem tingut duplicats, doncs, a altres balls, no? I es van anar duplicant o triplicant, en el cas dels Diables. Tenim tres colles de Diables. La colla vella, la colla jove i la colla de l'agrupació de Vells Populars. I, per tant, el seguici és llarg, eh?
Per tant, la setmana que ve, Sant Bartomeu a Sitges, la processó que es fa el dia 24...
N'hi ha dues. Hi ha la vigília, que serveix per anar a buscar el sant i dur-lo a la parròquia, com aquí.
A Vilafranca.
Com a Vilafranca, que es va a casa, se surt la processó de casa de l'administrador de l'any anterior, no? I es porta a Santa Maria el sant, no? Doncs a Sitges igual. I el dia, la processó, el dia 24, la processó és al vespre, surt i acaba a l'església parroquial, com aquí. I el que hem perdut és el de aquí el dia 31, no? Es porta el sant amb un altre processó a casa l'administrador que ha entrat nou, no? Diguem, l'administrador de l'any. A Sitges això es feia el mateix dia 24. Quan acabava la processó solemne del sant del dia de la festa patronal, encara es feia una altra processó per anar a portar el sant a la casa del nou administrador. Val?
I aquesta com va desaparèixer?
Abans de la Guerra Civil, l'any 1935.
Val, per tant, ja portem 100 anys, que és un acte que
sí,
ja
que va desaparèixer i no s'ha recuperat en aquest sentit. I el sant, en lloc d'estar a casa de l'administrador, està a casa del pandonista, que és una altra figura important, que és la persona que porta el panó de Sant Bartomeu o el panó de Santa Tecla durant la processó.
Doncs ja ho veiem, tenim
un molt bon repàs
important. Ja veiem que es podien allargar més i més, com a totes les festes majors, però avui hem d'acabar.
Perfecte, doncs moltes gràcies i ens veiem a la Festa Major de Sitges amb tothom.
Esteu tots convidats i repetirem nosaltres per Sant Fèlix.
Apa, adéu.